Saludem des dels micròfons de Cugat.cat el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'aquí de la ciutat. Ell és en Manel Sánchez. Benvingut a Cugat.cat.
Gràcies, molt amable.
Fem primer de tot un breu repàs de quina és la situació de la Federació d'Associacions de Veïns. Si haguéssim de fer una radiografia, quina seria?
Bé, si jo tingués que fer una radiografia, penso que estem en una situació així una mica stand-by, en el sentit de que realment passem una situació a la qual sí que tenim una convocatòria efectiva en un moment determinat, però potser sí que també les associacions estan en un moment, sobretot algunes, una mica baixetes, el que vol dir que la federació sempre es mou per realment quan hi ha un problema veïnal que realment ens afecti, no? La federació en aquest moment el que està treballant i treballa són l'aspecte general de el que són les problemàtiques de Sant Cugat, però sempre amb un aspecte general, sempre pendents també, lògicament, de que qualsevol associació nostra, estigui federada o no, tingués alguna situació a replantejar, a la qual com a federació, i no solament com això, sinó com a ciutadà de Sant Cugat, que estem d'alguna manera amb les inquietuds que té la ciutat i estem preocupats per tots els moviments que puguin haver-hi, doncs estem oberts a qualsevol associació, això indiscutible. Sempre ho hem estat i sempre ho estarem.
Parlava de que la situació d'algunes de les associacions de veïns poder no és la més òptima. A què es referia exactament i a quines?
Bé, òptima és més que res perquè és el de sempre. O sigui, el moviment associatiu, en general, em refereixo a nivell d'entitats i a nivell d'associacions de veïns, està en un moment de baix en el sentit de col·laboració. No perquè faltin accions a realitzar, sinó perquè els temps que corren ens dona aquesta manca d'ajuda que moltes vegades necessitaríem des de les associacions i lògicament des de la federació.
Manca d'ajudes unes amb les altres o parlem de subvencions? No sé bé què
no,
es refereix.
Sí, no, penso, mira, el tema de subvencions és un tema molt secundari. Jo penso que tant les associacions com la federació en si, el que necessitem són il·lusions, i aquestes il·lusions les porta el fet de que la gent col·labori, de que la gent t'empenyi, no?, a treballar amb objectius. Aquests objectius són els que realment il·lusionen perquè es puguin desenvolupar, perquè inclús es puguin solventar, perquè puguem fer una pressió ciutadana adequada per ser escoltats i ser reivindicatius en molts problemes que tenim a la ciutat. Però clar, tot això requereix un embolcall, i aquest embolcall és l'associacionisme, és el veí, és la gent de Sant Cugat, que realment en moments puntuals funciona de meravella, però hi ha altres moments amb fets puntuals i amb fets també que creiem importants que sembla com si no anés amb ells. I penso que no, que és una situació que realment es pot millorar, això és indiscutible.
Com s'està adaptant el moviment veïnal als moments de crisi?
Bé, hi ha de tot, no? Però penso que l'adaptació és una adaptació a vegades penso que sumisa, perquè sí que realment hi ha motius moltes vegades per la protesta, no?, i per realment sortir al carrer més dels que sortim, més, o sigui, més gent de la que surt. Penso que hi ha moments molt puntuals que realment és una ens fa falta mobilitzats a més, això és indiscutible.
Des de la FAP, des de la Federació d'Associacions de Veïns, s'ha donat suport també en moments puntuals a diferents moviments socials d'aquí de Sant Cugat, relacionats potser amb temes educatius, amb temes sanitaris.
Bé, la Federació sempre ha estat puntual amb tots els moviments ciutadans que tingui que veure amb la qualitat de vida, sigui el tema que sigui el de desnonaments, sigui el de sanitat, sigui el d'educació, sigui el de jutjats que estem aquí a Sant Cugat i reivindiquem des de fa moltíssims anys. O sigui, la federació en si és un ens el que realment vol treballar i treballa per, amb el palpitant mateix de la ciutat en si. Vull dir, el que sí és cert que, clar, lògicament podríem fer moltes més coses, però sempre penso en el que t'he dit, que realment necessitaríem una mica més de col·laboració per il·lusionar-nos a més i treballar conjuntament.
Es troben en casos que persones que estan en situació de vulnerabilitat a la ciutat, per exemple, acudeixen a vostès?
Normalment a la federació no. Ho dic perquè la federació en si, on que aglutinem moltes associacions, normalment se'n va cap a l'associació de veïns, i crec que és la canalització correcta. O sigui, sí que hi ha punts determinats i barris nostres, amb associacions nostres, que hi ha fets puntuals que realment requereixen una atenció especial, perquè hi ha una problemàtica especial, inclús a nivell familiar, a nivell de... Tot això normalment es canalitza a través de les associacions. Després, clar, per la federació estem dintre de serveis socials, estem dintre de totes les comissions que realment estan a Sant Cugat i que són d'ordre de participació ciutadana. Vull dir, a partir d'aquí nosaltres podem moure'ns i ens movem amb la necessitat que hi hagi, sigui en el districte que sigui en el barri que sigui. Mm-hmm.
Parlem de temes que afecten a la ciutadania de Sant Cugat. El primer tema no només a Sant Cugat, sinó arreu de l'Estat espanyol, i és aquest increment del rebut de la llum que es va plantejar en l'anterior Consell de Ministres, fa tot just no arribar ni a una setmana, que deia que aquest rebut de la llum creixerà un 8% durant el 2013, concretament un 3,2% de manera immediata aquest agost. Com afectarà això a la ciutadania, segons el seu punt de vista?
Bé, això ens afecta sempre, sempre, però ja quasi ja estem acostumats, no? a que el poble tingui sempre les de perdre, no? En aquest sentit. Nosaltres ja des de fa molts anys, inclús des de CONFAP, que és la Confederació de Catalunya de les Federacions, ja fa molts anys vam denunciar, vam fer manifestacions, vam protestar perquè el tema de les elèctriques és una vergonya, i en el seu moment, i si no recordo malament, la pretensió que tenia era de pujar un 41% aproximadament. Clar, no s'atreveixen a fer unes pujades massa grans, però de mica en mica, i si ho veiem any rere any, estan pujant la llum, vull dir, el percentatge. Llavors, si ho analitzem, potser sí que ja estem en un 40% de fa 5 anys.
De fet, tinc dades, si contextualitzem, registrades entre el 2003 i 2011, estem parlant d'un 63% de l'increment, doncs, que podríem dir que les llars passaven de 360 euros a pagar-ne gairebé 600, és a dir, és un dels preus més alts d'Europa.
Sí, sí, exacte. Aquest és el tema que ja et dic. Nosaltres en el seu moment ens vam mobilitzar, es va aixecar una campanya no solament a nivell de Catalunya, sinó a nivell de l'Estat espanyol, i bueno, va haver-hi moltes protestes, va haver-hi manifestacions, va haver-hi tot, però con no sé què hem topado, no? Vull dir, allò que es diu, que paulatinament van fent aquests augments, i aquests augments ens està portant a aquesta situació que és, és vergonyós que una cosa que tindria que estar de fet nacionalitzada i que realment tindria que estar a la baixa, estirem patint els augments constants d'aquestes companyies que són devoradores.
Parlàvem de la llum, però també podem extrapolar-ho, imagino, a l'aigua, per exemple.
Sí, sí.
Va pujar, si més no, fa uns mesos assistíem a la tercera pujada d'aquest cànon de l'aigua, que en 2 anys ja, ha pujat un 5,2 addicional.
Sí, sí, també l'aigua és una altra problemàtica. La problemàtica, si l'aigua fos el tema de dir, anem a consumir menys i ens gravessin d'alguna manera perquè estalviéssim l'aigua, tindria una justificació, però no té justificació el fet de que amb les pujades de l'aigua es paguin forats negres o forats que s'han produït degut a una malversació del sistema, una mala enfoca del que és l'aigua, per exemple, el tema de la salarització d'aquestes grans dispendis que s'han fet amb moltes coses que crec que, bueno, que ens podríem haver estalviat.
Parlant de temes ja de ciutat, ara fa tot just un any que s'engegava el pacte de nit. Com el veure? Quin balanç en fa?
Bé, lògicament, o sigui, el pacte de nit, bueno, des del principi ho hem estat portant. Faig un balanç positiu perquè la federació està d'acord amb que és un pacte que es tenia que treballar, que teníem que defensar d'alguna manera el tema d'aquest pacte per la nit a nivell de veïnat, però que al mateix temps ens preocupava que, si, que Sant Cugat no fos una ciutat amb la necessitat de vida que té que tindre, sobretot amb caràcter nocturn o d'esbarjo, no? Primer pel nostre jovent i després també per les persones que, com que tinguem una edat, ens agrada passejar i ens agrada prendre alguna coseta en una terrassa. El pacte de la nit ha anat, crec que bastant bé, suposo que formem part de la comissió de seguiment, suposo que hi ha coses que es podran millorar, tal com es vagin produint bueno, alguna cosa a millorar, però crec que ha sigut un pacte interessant i un pacte que bueno, d'aquesta manera sabem on estem i fins a quin punt tant els restauradors, les terrasses com les entitats i en general les festes que es puguin celebrar a Sant Cugat, doncs tenim unes ordenances que marcaran una mica les pautes de civisme, no, també al mateix temps. O sigui, crec que sí que el pacte de la nit és un pacte important i un pacte que penso que ha quedat bastant bé.
Un altre dels temes de ciutat que, si més no, està en boca d'alguns o de bastants polítics, especialment en aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, és Promusa. No sé si des de la FAP es considera que cal una reformulació d'aquesta empresa municipal d'habitatge.
Bé, jo crec que personalment, i a més a més de la federació, lògicament també creiem que Promusa és una empresa nostra d'interès. Això d'entrada, penso que ha fet una bona gestió. Tenim avui en dia un parc nostre important i sempre es podrà millorar i sempre és millorable, això indiscutible. El que sí és cert que, clar, lògicament, amb els temps que corre, doncs poden sortir algunes problemàtiques de nivell de sosteniment. I això sí que potser sí que també es té que revisar fins a quin punt Promusa té que créixer o decréixer. Vull dir, en el sentit dels moments que s'atreveixen. Però torno a repetir, o sigui, això sí que es podria d'alguna manera, i penso que això s'està fent, d'estudiar ben bé quina és la viabilitat que té Promusa, i a més penso que també és necessari que Promusa actuï a Sant Cugat en tot el que ella pugui desenvolupar. Sobretot, clar, sempre diem nosaltres que donem una preferència a el que és el pis de lloguer, no? El que passa que en aquests moments doncs sabem com estan els crèdits i sabem com està el tema. I, bé, el tema és delicat, per tant, jo repeteixo, Promusa té que tindre una viabilitat sostenible. I això és el que crec que es té que tindre en compte.
Un altre dels temes que afecten els ciutadans també són les llistes d'espera als CAPs. Precisament rebíem fa pocs dies una carta d'un lector que parlava dels problemes de les llistes d'espera en especialitats i en proves diagnòstiques. Com aborda aquest tema la FAP?
Bé, la FAP ja ha fet un comunicat. Possiblement ja s'ha fet o es farà ja extensible a tots els mitjans de comunicació. Nosaltres hem demanat al CatSalut tot el tipus d'informació que estan d'alguna manera obligats a donar-nos. Aquest escrit s'ha passat a la responsable de Salut. Lògicament estem dintre de la comissió de serveis socials i amb l'Ajuntament, i aquest comunicat, si no, jo perquè hi he estat a fora i no he vist, però efectivament es tenia que fer públic. I més que res per el que estan trigant CatSalut a donar-nos una resposta. Des de sempre hem tingut relacions i abans era molt directe amb CatSalut, fèiem d'alguna manera un triumvirat que era Federació, Ajuntament i CatSalut. D'alguna manera després la situació ha variat una miqueta, però des de serveis, des de serveis socials i de la plataforma que estem ubicats, doncs es porta el tema, el nostre secretari en aquest moment és el que també està amb el tema i penso que efectivament, o sigui, volem respostes. Nosaltres des de fa ja vam millorar en el sentit dels metges de general, de medicina general, amb aquest tema no tenim queixa, la veritat sigui, on que hi ha alguns i el comunicat es posa que estan arribant a 10 dies per una visita, que això penso que és bueno, intolerable, per mi ho entendre és intolerable, però bueno, dintre del que cap encara està funcionant, no? El que sí és, estem fora de tota lògica, és el tema de les especialitats. Això ja és, però això és com si fos un mal congènit, no? És un mal congènit que tenim a Sant Cugat. Les especialitats que siguin a 6 mesos, és algo incomprensible. I ja no parlem de intervencions quirúrgiques que poden passar-se hasta un any, no? Això realment és preocupant, però és preocupant i és un mal endèmic, torno a repetir, perquè constantment això ho hem denunciat, hem tingut reunions i sempre amb promeses de que miraran de millorar-lo, que alguna vegada s'ha millorat, però tornem una altra vegada a anar darrere. Jo no sé, a vegades penso que a Sant Cugat estem en una situació una mica delicada, perquè generalitzen una mica que Sant Cugat, per sort o per desgràcia no ho sé, però es confia molt en la privada, perquè hi ha molta gent amb les mútues privades i això descarrega també a CatSalut, no? I descarrega una mica el tema de les visites i sobretot de les proves, no? Clar, si lògicament aquest 25 o aquest 35 que jo, per mi ja seria més d'un 25% acudís, no existís, en aquest moment seria terrible el col·lapse que tindríem. Però no en aquest moment, ja fa temps que això es produeix. Per tant, nosaltres estem molt a sobre de que realment això vagi millorant. Amb la possibilitat i en el moment actual que estem. O sigui, les llistes d'espera aquestes s'han de rebaixar, d'alguna manera s'han de rebaixar. No és acceptable que una persona amb el moment que ho necessita tingui aquest allargament de la seva situació amb aquest parèntesis tan llarg de temps, no? Uh-huh. I estem molt a sobre. La veritat sigui que la sanitat també és una de les coses que sempre hem estat a sobre i ens ha preocupat molt.
Segueixen però pendents de la resposta que els ha de donar CatSalut.
Sí, sí, estem pendents. Nosaltres ja inclús fa uns anys, potser farà 3 o 4, no, sí, uns 3 o 4 anys segurs, ja també ens vam dirigir al síndic de Greuges de Catalunya per aquest motiu, no? I vam fer-ho públic, vam tindre respostes per part de Sanitat, de CatSalut, també vam tindre resposta per part de Mutua de Terrassa, que en aquell moment i ara actualment també gestiona els nostres CAPs, però bueno, tot són bones paraules, bones intencions, però la cosa millora molt poc quan surt això als mitjans de comunicació i després tornem-hi que no ha sigut res.
Canviem de tema, els consells de barri. Com considera que estan funcionant aquests nous consells de barri?
Bé, els consells de barri és com tot, depèn molt també de la pressió ciutadana que puguem exercir. Els consells de barri, alguns estan funcionant mitjanament bé, no han funcionat mai del tot, o sigui, bé, no han funcionat mai del tot, però bueno, alguns sí que tenen més mobilitat que uns altres, més assistències que uns altres, i penso que és llàstima perquè és una eina que realment tindríem que creure'ns, el ciutadà se la tindria que creure com una eina de participació ciutadana real. Però perquè això sigui efectiu, els primers que s'ho tenen que creure són els polítics. Si els polítics creuen que el poble té veu i el poble pot també col·laborar i a més participar amb les decisions que es prenguin als seus barris, doncs pot augmentar la participació. Si no es posa remei que realment pensin que són escoltats i de ser escoltats són efectius els raonaments i les solucions que es puguin donar amb aquests consells de barri, doncs tindrem una qualitat molt baixa de participació ciutadana i els barris i els consells de barri no seran l'operatius que tindrien que ser. Penso que és una bona eina que tenim a les mans, però que cal que per les dues parts posessin més interès.
I ja per acabar, què s'hauria de millorar a la ciutat a Sant Cugat? Hi ha algun, per exemple, algun barri desatès, alguna cosa que calgui realment posar-s'hi a treballar, fer mans i mànigues?
Bé, a la ciutat en general podríem dir que és difícil de donar unes solucions, no? Uh-huh. El que sí és cert que hi ha barris que sembla que ja tenen, pels anys que porten amb lluita i reivindicacions, que sigui algú congènit, no? I que està com col·lapsat. Hi ha barris que realment han tingut una millora considerable, com és Les Planes, no ho dubto, i s'està treballant i es treballarà, i penso que mica en mica anirà millorant encara més, no ho dubto. La Floresta, per exemple, és un barri de lluita constant des de fa moltíssims anys. Penso que també es mereixen estar molt més atesos i que realment se'ls faci cas de les seves reivindicacions, però que al mateix temps, bueno, hi ha barris que tots tenen alguna necessitat, però que hi ha que cobrir-les que realment siguin més urgents.
Com per exemple?
Bueno, jo suposo que hi ha que acabar d'urbanitzar el que es pugui, donar tranquil·litat a aquells sectors que realment estan en una problemàtica d'urbanització, d'asfaltat de carrers, de serveis mínims que es tenen que donar. Podríem dir, és igual, Can Borrull, o podríem dir, no sé, hi ha barris perifèrics, per dir-ho d'alguna manera, que mereixerien una atenció especial i bona voluntat, perquè a vegades no és qüestió només de diners i subvencions, sinó de intencions, bones intencions, i aquestes intencions que siguin portades amb una mica més de podríem dir de sensibilitat, de sensibilitat, perquè a vegades una palada de terra tapant un forat no costa gaire i pot d'alguna manera tranquil·litzar els veïns. Em poso un exemple d'una palada que tindria que ser alguna més, no?
Doncs, senyor Manuel Sánchez, gràcies per haver-nos atès, per haver-nos respost totes aquestes preguntes, tot aquest qüestionari, i bon estiu.
Gràcies, i bon estiu a tots vosaltres també.